que estem ja a la tercera hora del programa. Encarem aquesta segona part, les dues primeres hores més encarades a la informació i també a la valoració, en aquest cas al cafè, amb el director general de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, i amb l'Oriol Travesset, que és el cap de projectes de l'OPSA, l'Observatori de la Sostenibilitat d'Andorra. Hem parlat d'aquest informe sobre la qualitat de l'aire, la contaminació atmosfèrica. I tenim a la Viviana ja amb nosaltres. Bon dia, Viviana.
Bon dia.
Avui ens porta un apunt que parla d'una qüestió, no podem dir insòlita, perquè ja ha passat una vegada, però que la veritat és molt difícil de veure i cobra una finestra a l'esperança per als malalts de sida.
Doncs sí, una cosa, com tu deies, que només s'ha vist una vegada, que es va arribar a pensar que havia sigut un cas fortuit, però bé, sembla que s'ha tornat a repetir.
Ara ens ho explica la Viviana, després, com dèiem, donarem detall d'aquests tallers d'educació sexual que les AMPAs del Sant Armengol, la Sagrada Família i el Jané han programat per dilluns i dimarts vinent a càrrec d'una sexòloga, la Lupe García, amb una membre de l'AMPA, de l'Associació de Mares i Pares del Jané, la Cèlia Realp, i amb la sexòloga encarregada d'impartir aquests tallers per adults, per a mares i pares, dilluns de primària, dimarts de secundària, parlarem, la Lupe García. I tindrem després a l'advocat Jordi Segura, que en aquest espai que fem en col·laboració amb el Col·legi d'Advocats ens parla avui sobre els judicis orals i les causes penals, les característiques que tenen aquí a Andorra aquests tipus de processos, com diem, de judicis, de desenvolupaments. La Viviana ens parla d'aquest tema, apareix a molts llocs, l'hem tret del portal 324.
Doncs sí, el segon cas registrat, com dèiem, a tot el món de remissió de la infecció del virus de la sida ha estat descrit aquest dimarts a la revista Nature. L'estudi sobre el cas ha estat liderat per Ravindra Gupta i els seus col·legues del University College de Londres. El pacient ha experimentat remissió de la infecció del HIV-1, el virus que provoca la sida, després d'un trasplantament de cèl·lules mares. Mesos després va prescindir del tractament retroviral. Han passat 18 mesos més i no es detecta a la sang del malalt la presència del virus. És el segon cas al món d'aquesta remissió. El primer es va conèixer l'any 2009 i és l'anomenat pacient de Berlín. No, òbviament no s'ha fet públic el nom dels pacients, sinó que és el pacient de Berlín. Aquí no es va detectar la presència del virus després d'abandonar el tractament antirretroviral. Però això no s'havia pogut reproduir en cap altre pacient. Des de llavors, en totes les ocasions en què s'havia retirat el tractament després d'un trasplantament, el virus havia rebotat abans d'un any. Per a Javier Martínez Picado, la principal conclusió del nou estudi és que el pacient de Berlín no va ser simplement una anècdota i és possible aconseguir una remissió total del virus. Però encara no volen parlar de cura. Més d'un any sense rebot viral és un fet que no s'havia vist des del pacient de Berlín, motiu per al qual la seva visió, diu, és molt optimista. El pacient era portador del VIH des del 2003 i l'any 2012 se li va detectar un linfoma de Hodgkin. Per aquesta raó se'l va sotmetre a un trasplantament de cèl·lules mare l'any 2016. Les cèl·lules del donant tenien una mutació anomenada CCR5 delta 32 que impedeix l'entrada del virus del VIH a les cèl·lules que ataca. Els linfocits TCD4, que són aquests doncs, que ataquen. Mm-hmm. Al cap de 16 mesos els metges van interrompre el tractament antirretroviral i avui, 18 mesos després, el virus segueix sent indetectable a la seva sang. Els investigadors han utilitzat les tècniques més sensibles conegudes per detectar el virus. Habitualment el VIH rebota al llarg de les primeres 4 setmanes, quan les persones amb la infecció interrompen el tractament. L'any 2014 es va donar a conèixer el cas del pacient Dessen, que també va rebre un trasplantament amb la mutació CCR5 delta 32. En aquell cas, però, quan es va interrompre el tractament antirretroviral, es va reproduir un rebot ràpid del VIH. En 3 casos més, en el que les cèl·lules mare no presentaven la mutació, el virus va rebotar a les 12, 32 i 41 setmanes. Hi ha diferències amb el cas del pacient de Berlín. En aquell cas, les cèl·lules del malalt ja presentaven parcialment la mutació CCR5 delta 32. En el cas actual, no. En el cas que ara s'ha exposat, el pacient es va sotmetre a una teràpia de trasplantament molt menys agressiva i va rebre un únic trasplantament. El pacient de Berlín es va sotmetre a 2 intervencions consecutives. Això demostra que es pot assolir la remissió fins i tot sense tenir una mutació prèvia i amb tractament molt menys agressius per al pacient. Entre els dos casos també hi ha semblances. A part de rebre cèl·lules amb la mutació, també els dos van presentar una síndrome transitària de l'empelt contra l'hoste. És a dir, les cèl·lules del donant atacaven les cèl·lules del receptor i també van aconseguir un reemplaçament total a la sang perifèrica de les cèl·lules del receptor per les del donant. S'ha deixat clar que la retirada del tractament antiretroviral només pot fer-se per decisió mèdica i mitjançant un seguiment exhaustiu de l'evolució del pacient després de fer aquest trasplantament.
Evidentment. Notícia, com diem, que hem penjat en el Facebook del programa L'Apunt de la Viviana avui, com diem, en clau de salut i d'aquesta situació, com diem, tan poc habitual, com que només hi ha hagut dos casos en el món. Viviana, moltíssimes gràcies. Una pausa i parlem d'aquests tallers d'educació sexual.